No, no, que va, que fort. Jo vaig veure que sortien les inscripcions i de seguida vaig dir, m'apunto, i que em ve molt de gust córrer-la, i això, ostres, pel primer ni m'ho pensava, ni tampoc era el meu objectiu, la veritat.
Home, doncs devia anar ràpid, no?, per no saber-ho.
Molt ràpid. Li he preguntat per què es va apuntar tan ràpid, si és perquè li agrada molt córrer, perquè li agrada molt la ràdio, i m'ha dit
això. Crec que és una mica de barreja, realment, m'agrada córrer. Després de la pandèmia he agafat l'hàbit de córrer de forma habitual, i de fet la cursa de RAC1, aquesta és la tercera que faré, vaig fer primer la de Badalona, l'any passat la de Sant Cugat, i aquesta, doncs, la de Salou, doncs, ja en tenia ganes, no? I la ràdio, doncs bé, doncs, tant RAC1 com algunes de les satèl·lits, com RAC 105 també, les escolto habitualment, i aleshores em simpatitzo, doncs, empatitzo una mica amb la dualitat de l'esport i la ràdio, i en fi, doncs, és un win-win, no seria?
M'ha explicat que fa 10 mesos es va trencar el tendó d'Aquil·les i que ara està fent curses suaus per anar agafant ritme i millorant una mica. I aquest és l'objectiu que s'ha marcat per aquest 15 d'octubre.
Sí, home, baixar el meu temps, estar per sota dels 4 minuts 50, 4 minuts 45, que seria una mica el meu objectiu per una cursa de 5, això, minuts al quilòmetre. I seria aquest el meu objectiu, sí. Millorar el meu temps, la meva marca.
Us he de dir que el Josep Maria m'ha xivat que ha anat a fer una mica de descoberta de l'entorn.
Què dius? Sí, scouting ja.
Tu fas reconeixement del recorregut abans de l'eix o no, abans d'anar a les curses?
Ho vaig fer a Igualada només. I vaig perdre.
Però hi vas anar uns dies abans?
Aquell mateix matí vaig anar a veure el
recorregut,
al final fa pujadeta aquí a Igualada, sí.
No li heu vist la cara, però ha fet cara d'emmaliat.
Això s'ha de fer, eh? Vull dir, els atletes fan reconeixement del recorregut abans de córrer una cursa. Vull dir que ja ho ha fet bé també el Josep Maria, que ha estat el primer inscrit a la cursa de RAC1 d'aquest any. Així que ja ho sabeu, si us voleu inscriure a aquesta cursa de RAC1, heu d'anar a la cursa de RAC1.cat i us hi podeu apuntar, com dèiem, serà el proper 15 d'octubre. Ja ho sabeu, eh? Miquel, Isabel, Jordi, Eulàlia, teniu aquí el web de RAC1 per anar-vos-hi a apuntar, eh?
No hi ha excusa. Si és una festa, si és la festa de RAC1, hi haurà un aperitiu posterior.
Mira, home, i tant.
És una festa. Hi ha
música.
Hi ha concerts, eh, que sí? Hi ha música, hi ha el
rondó. Roba estesa i l'Alexia, finalista de la segona edició d'Eufòria.
Home, sensacional. Això, els nens i nenes estan encantats amb l'Alexia i amb Eufòria. Hi ha el Bundó, fent el Via Lliure.
Exacte, el Jordi Basté, hi haurà el Joan Maria Pou, el Joan Lluís García, l'Oriol Crut, la Mònica Usar i, evidentment, doncs, tots nosaltres també en aquesta cursa.
És l'excusa. Fas els 5 quilòmetres, saludes aquí a una gent de la ràdio i te'n vas a dinar una paella a Salou com Déu mana.
Això sí que és un bon... Mira, això jo crec que els has convençut. Ja està, a tots quatre. Miquel, Isabel, Jordi, Eulàlia, que vagi molt bé. Una abraçada.
Bona nit.
Fins la setmana que ve. Les 10 i 3 minuts, actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que Felip Puig nega cap relació amb José Manuel Villarejo. Avui, des del món a RAC1, l'excomissari de la policia espanyola l'ha assenyalat com una de les fonts del CNI. Doncs bé, l'exconseller d'Interior ho desmenteix, diu que mai ha tingut cap contacte amb Villarejo i estudia accions legals per les seves declaracions aquest matí. Puig ho ha dit en una entrevista al 9C.
Sí, he escoltat aquest fragment, el trobo delirant. No he conegut el senyor Villarejo, no m'he entrevistat mai amb ell. Crec que sempre vaig mantenir una actitud de lleialtat absoluta als meus presidents, tant el president Pujol en el seu moment com el president Mas. Pensar que jo podia passar informació al CNI ho trobo absolutament surrealista. Per tant, ho desmenteixo rotundament.
Puig ha explicat que ha estat en contacte amb Artur Mas després del cara a cara amb Villarejo i que li ha traslladat que té la seva confiança.
D'altra banda, dèiem abans, el rei Felip VI que es reunirà demà amb Pedro Sánchez, a qui li podria encarregar aquesta investidura.
El monarca espanyol es trobarà primer amb el líder socialista al matí i després amb Alberto Núñez Feijóo. Felip VI podria decantar-se per l'opció de Sánchez després de la investidura fallida del candidat del PP, tot i que a hores d'ara a Sánchez no li surten els números. El candidat del PSOE, a diferència de Feijóo, està lluny de la majoria, només pot garantir 152 diputats, és a dir, a 24 de l'èxit. En el cas que demà el rei Felip VI faci l'encàrrec a Sánchez, la presidenta del Congrés haurà de decidir quin dia col·loca la investidura. Feijóo li va deixar un mes de coll perquè intentés trobar els suports.
I el govern, d'altra banda, que també mou fitxa davant l'increment del darulls en diverses ciutats.
A El Departament d'Interior posarà més policia de forma preventiva als esdeveniments o festes on cregui que hi pot haver episodis com els que hi ha hagut recentment a Molins de Rei, Vic, Amposta o Manresa. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha admès a BTV que han notat un increment dels casos de violència gratuïta.
Sí, sí, evidentment una presència més gran dels efectius d'ordre públic, de les accions també preventives, de filtratges, de més enregistraments en moments determinats, sí, perquè si es preveu que es poden produir incidents aquests, hi ha d'haver una resposta. Això és evident.
Elena també ha reconegut que ara hi ha més gent que surt de nit amb una navalla que ara fa uns anys, però nega que sigui generalitzat.
I atenció, perquè Ferran Adrià anuncia un nou projecte relacionat amb la gastronomia.
El xef i director del Museu El Bulli 1846 ho acaba de dir als premis Comer la Vanguardia. Això sí, Ferran Adrià no ha volgut avançar cap més detall.
Ja explicaré lo que voy a hacer, que es una sorpresa y creo que le va a gustar a mucha gente.
¿Algo nuevo?
Es un proyecto de 3 años y la diferencia es que este solo lo hago yo.
¿Otra cosa? ¿No decías que ya estabas?
Bueno, yo soy de restaurante. Yo siempre he dicho que me relevo de los restaurantes. Que yo sepa, no soy socio.
¿Vale?
Que yo sepa, ni socio de ningún restaurante. No, nunca he dicho que me relevo ni de la cocina, ni de la creatividad.
¿Y entonces cómo? ¿Alguna pista de lo que nos estás diciendo que todavía no ya. Te...
La cerimònia s'acaba de fer a l'Hotel Vela de Barcelona i el cuiner basc Carlos Arguiñano s'ha endut el Premi Especial Comer la Vanguardia 2023.
Doncs estarem pendents a aquestes novetats de Ferran Adrià amb aquest anunci d'aquest nou projecte relacionat amb la gastronomia. Gràcies, Pep, que vagi bé.
Fins ara.
Bona nit. Els esports, Aleix Pariser, bona nit de nou.
Hola, què tal?
A banda de córrer la cursa de RAC1, què teniu avui pel Tu Diràs?
Doncs mira, com cada dilluns obrirem el Consell del Tu Diràs amb Santi Nolla i Antoni Bassas per repassar diversos aspectes de l'actualitat, i després la tertúlia dels dilluns amb Fernando Polo, Lluís Carrasco i David Bernabéu per parlar de tot el que hi ha hagut de les derivades de l'1 d'octubre en relació al Barça, amb aquest comentari que ha fet Villarejo sobre Laporta i Sandro Rosell, l'entrevista d'ahir a Carles Vilarrubí, l'exvicepresident que va dimitir després de jugar-se aquell partit, i l'actualitat del Barça. Avui ha renovat Lamine Yamal, tenim la prèvia de la Champions, demà hi ha un Nàpols-Real Madrid que viurem en directe, i moltes coses més, com sempre, fins a la 1 de la matinada.
Fins ara, gràcies, Aleix.
Fins ara.
I acabem amb el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Quines novetats tindrem per demà?
Doncs mira, que a la tarda, vespre més aviat, més que tarda, cap al vespre i final del dia apareixeran alguns ruixats poc importants, però bé, podem regar alguns sectors del Berguedà, sobretot nord de la comarca, Lluçanès, nord d'Osona, Ripollès, alguns xàfecs per acabar el dia. La resta, tot si fa no fa igual, serà un dia de cel emblanquinat i, a més, al matí, amb alguns núvols baixos en sectors de la costa i del prelitoral, que a mesura que avanci el matí, doncs, aniran a la baixa. Temperatures semblants a les d'avui, contrast de temperatures entre les que tindrem a primeres hores i al centre del dia, de nou, amb temperatures que podran passar els 30 graus cap a ponent, a la resta no tant, però en tot cas, també altes per l'època.
Gràcies, Abel. Fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
Les 10 i gairebé 8 minuts, res, fem una pausa molt, molt curta i de seguida el No s'ha parlat prou amb l'Anna Priscila Magrinyà i la Candela Figueres.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Ha fet una rentadora al matí.
Si no és pel medi ambient, fes-ho pel bon ambient a casa. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals, ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC 1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i 9 minuts. Si és dilluns vol dir que toca No s'ha parlat prou. Avui amb la Candela Figueres i l'Anna Priscila Magrinyà. Com esteu?
Bé,
bona nit.
Bona
molt bé, molt bona bé. Nit.
Que l'hora que ho han fet.
Sí, eh? És que, és que clar, un any i quatre, cinc setmanes ja.
Això es nota, Nantena, es nota segur.
Sí, ai, sí, sí. Que tinc ara aquí una cosa al coll que m'estic...
No pateixis, vols beure aigua i nosaltres parlem mentre
estàs. No, ja ha passat.
Vinga,
va, qui comença?
Qui vulguis tu.
Doncs tu, Candela, que aquí no s'ha parlat prou.
Ah, que prefereixes la Candela?
Ai, no sé si
no, no, perquè l'última setmana vas començar tu.
Vinga, Candela, que segur que és molt interessant.
De què no s'ha parlat prou?
De la llegenda del túnel del Cargol de la Collada de Tosses.
Ui, no l'he sentit mai.
De la Collada de Tosses sí, però de la llegenda aquesta no. És el túnel de la línia de tren que uneix Catalunya amb França, passant per Puigcerdà i que surt de Barcelona.
Uf,
però per ambientar-nos... Tinc una cançoneta per entrar en matèria.
Ens agraden les cançons.
Ara ja sé de què estàs parlant.
Que és molt important.
És la banda sonora de Harry Potter.
Ah, t'anava a dir, això sona a Harry Potter.
És que he trobat que era...
Què té a veure un túnel en forma de cargol, llegenda, amb Puigcerdà?
Llegenda, i... misteri i tren.
Ah, d'acord.
Jo no he vist Harry Potter, però a mi m'han dit que això són tres ítems importants i posats.
Jo tinc una pregunta, quan la Ballonesta ha dit ah, ja sé de què parles, ja sé de quina cançó et posaràs, quina cançó et pensaves.
No, sé...
T'ha vingut el tema del túnel
del cargol.
Sé quin
és el túnel de cargol de la Collada de Tosses.
D'acord.
Doncs començo explicant. Va, la llegenda explica que en el cementiri de Sant Cristòfol de Tosses, al Ripollès, hi ha una tomba que no passa desapercebuda per cap turista ni cap visitant, que és la d'Hilario Jesús Retuerta Toledano.
Cap visitant que vagi al cementiri de Sant Cristòfol de Tosses.
Si tu no vas al...
Hi ha turisme de cementiris,
sí, jo en sóc una, sempre que vaig a un poble m'agrada anar a veure el cementiri.
Veus?
Coneix els morts i coneixeràs els vius, una mica diuen. I si no, m'ho he inventat jo, que queda molt bé. Però el tema és que l'Hilario era l'enginyer encarregat de dur a terme el que seria una obra destinada a passar a la posteritat, que és aquesta, la del túnel del Cargol de la Collada de Tosses, per la seva complexitat que tenia.
D'acord.
El túnel havia de creuar la muntanya per poder anar des de Ribes de Freser fins a Fornells i després, més tard, fins a la Molina. Era, de fet, una de les tres línies transpirinaiques que es va projectar i l'única que s'acabaria fent, i això estem parlant dels anys 1912, aproximadament.
Bueno, res canvia, no? Tot triga, Catalunya.
Tot triga,
els trens sempre triguen aquí.
Però vull dir que heu de pensar l'enginyeria del moment i com està la situació. El desnivell que havia de superar el nostre amic Hilario, en aquest túnel era d'escàndol. Estem parlant de 49,73 metres.
Clar, aquest era el principal hàndicap que tenien per fer passar aquest tren per aquí, per aquesta línia, no?
Exacte, llavors per això van planificar el túnel en forma de cargol, és a dir, les escales de cargol de tota la vida que vosaltres teniu dins de casa, però dins d'un túnel, ja que era l'única manera d'aconseguir que el tren superés la diferència d'altituds, però entre Planoles i Tosses a una velocitat, el que diríem, més o menys considerable, és a dir, que no, com ho feien, no? I això era una empresa faraònica perquè la complexitat de l'enginyeria, però també les del terreny, les filtracions de l'aigua i les adversitats climatològiques. Estem parlant ja que això és el Pirineu, no ho estem fent aquí. Però el nostre amic Hilario, que era un senyor nascut a Guadalajara i que aleshores tenia més o menys, quan va començar l'obra, uns 51 anys, no havia vingut a Ribes de Freser per arrugar-se la primera de canvi. Va dir, si jo vinc aquí, jo em poso foradar.
Això ho aconseguirem, no?
Jo em poso foradar a la muntanya com si no hi hagués un dama i es va portar un equip de treballadors vingut d'arreu d'Espanya. I allà, amb pic i pala i una mica de dinamita, perquè la dinamita fa la seva feina, dos equips d'operaris van...
Sempre ajuda, no?
Sempre ajuda. Perquè
sobretot si és principis del segle XX, sí, que no tens tuneladores d'aquestes que tenim ara.
En pic i pala jo crec que encara estaríem foradant, però dos equips d'operaris van començar a foradar la muntanya, un a cada banda del túnel, d'acord? Per després...
Ah, fins trobar-se al mig, no?
És de fet com es fan molts túnels, foradant un a cada part de la muntanya i t'has de trobar. Però clar, si és difícil connectar un túnel al que els dos extrems estan al mateix nivell, imagineu-vos un túnel en què els dos extrems estan en un nivell d'un, per exemple, el pis 0 i l'altre el quart, i aquí han d'anar baixant...
Una diferència de 50 metres, no?, com has dit?
Sí, de 49 amb no sé què. Els càlculs que s'havien de fer, per tant, prèviament, abans de començar, eren superimportants, perquè si tu t'equivocaves, allà a dins de la muntanya podies acabar fent un laberinto del fauno i no trobar-te.
Sí, imagina't que acabes el túnel que un diu ja hem arribat, i els altres diuen nosaltres també, i tenen una diferència com de 10 metres entre un i de l'altre.
Mira, potser hauria estat la solució perquè hi hagués doble via en aquest tram, que és una de les reivindicacions històriques de...
Però és que realment és molt difícil quan entens com és aquest túnel. Les obres van ser molt difícils des del primer moment, molts obrers hi van perdre la vida i això és així en aquest túnel, i també la resta de túnels de tota la construcció, perquè n'hi ha diversos, hi van haver moltes esllavissades i accidents.
Malauradament, fa uns anys doncs, que les mesures de seguretat en obres com aquestes doncs, eren
no
força
tenia,
deficients.
No hi eren, sí, clar.
Però al cap de 4 anys, al final, va arribar el dia en què les dues boques del túnel del Cargol de la Collada de Tosses havien de trobar-se.
4 anys?
4 anys, o sigui, des que comencen fins que creuen que...
Tot i la dinamita, 4 anys, eh?
Sí. Però que ja t'he dit que era molt complicat per
sí,
tota la situació.
Sí, trobo que, déu-n'hi-do, per l'època van anar prou ràpid, eh?
L'Hilario, doncs, estava allà, amb una espelma a la mà i amb un rosari a l'altre, esperant pacientment que els dos extrems fessin maig, però passava les hores i allà no passava res. I l'Hilario... diu la llegenda, que desesperat i després de suportar 4 anys de durs treballs i de pèrdues de vides humanes va suïcidar-se allà mateix.
Ai, no!
Al mig del túnel.
Ai, no!
Diuen que va anar a buscar un transformador que li va causar la mort a ell i també el metge que el va intentar assistir després.
Carai.
Però potser va ser un accident.
Mala sort.
Això és el que diu la llegenda. I de la llegenda també diu que 3 dies després de donar-li sepultura en el cementiri de Tosses, les dues boques del túnel van acabar tocant-se, trobant-se amb només 7 centímetres de diferència, és a dir, 7 centímetres és res. És ni el bolivic que tinc a la mà, és res. Això és el que explica la llegenda, però com que jo sóc una bona periodista i em van dir que havia de contrastar la informació, no, he fet una mica de recerca i he descobert que el bo de l'Hilario en principi no es va suïcidar.
Veus, home, clar.
Segons la partida de defunció del registre civil, l'Hilario va morir el 5 de maig del 1916 quan es va acostar el transformador, això és real, però no parla de suïcidi com a conseqüència de les dificultats de l'obra, sinó més que apunta que es va electrocutar per corriente de alto voltaje. Així que hem de suposar que va ser un trist accident, un més dels de la construcció, i que de rebut també va matar el pobre metge que el va assistir, que era un lleidatà, que es deia Miquel Castells Ferrer, de 26 anys només.
Carai,
que suposo que el seu cos encara devia estar tan carregat d'electricitat doncs, que li va passar amb ell. I de fet, aquest accident inesperat va ser el que va complicar molt l'obra, encara més del que ja era fins aleshores, i es van paralitzar part de les obres durant 2 anys i es va témer per la seva continuïtat. Clar, el cap de l'obra s'havia mort. Però finalment es va tornar a engegar la construcció al 1918 i sota la direcció de l'enginyer Ramon Martínez Velasco i amb el treball de 250 homes es va aconseguir el calament del túnel el 28 de febrer del 1919. És a dir, 7 anys després de l'inici dels treballs.
Home, déu-n'hi-do.
Sí.
Quina història. Jo coneixia aquest túnel perquè realment és una construcció molt curiosa que se salvi aquest desnivell tan alt amb aquest túnel, com deies, en forma
de cargol, de cargol, de la muntanya.
Però vaja, tota aquesta llegenda evidentment la desconeixia.
Si voleu, si teniu curiositat per veure com és passar per aquest túnel o fins i tot els molts túnels que hi ha en aquesta via, només cal a YouTube poses túnel de la Collada de Tosses i del Cargol i et surt i veus com el tren va entrant i sortint de túnels, que és com molt curiós, és bonic de veure i realment veus que és una única via. Entens les obres i entens la complicació que també ara sigui desdoblar-la.
Sí, anava a dir també que d'aquí també tots els problemes que encara hi ha per aquesta línia, perquè anar de Barcelona a Puigcerdà és gairebé una excursió que hi has de dedicar més de migdia per arribar-hi.
Tardes el mateix que hi tardaves fa 100 anys.
Si fos l'únic problema que tenim aquí, saps, a les línies de tren, dius no, encara.
Va, Anna Pris, de què no s'ha parlat prou?
Doncs a veure, vosaltres estàveu parlant d'un projecte d'enginyeria brutal, d'aquest túnel bestial, aquest cargol, i jo penso, per exemple, s'ha aconseguit fer aquest túnel, s'ha aconseguit la vacuna del Covid en un temps rècord, hem aconseguit anar a la Lluna. Què n'hem aconseguit encara, què? Companys i companyes?
Ai, ara.
Trobar un remei contra les picades de mosquit. I em direu, hosti, estem a l'octubre, però, amigues...
No. Aquest cap de setmana m'han picat.
Gràcies, sí, perquè...
Tinc 4 picades.
Jo no sé si estic envoltada de...
Mira,
sí?
Dues a la cama, que ara no veig l'altra.
Això són mosquits tigre, aquí, perquè són d'aquests que...
I dos aquí a l'espatlla.
Que van deixant petja i aleshores, doncs...
És posar soroll de mosquit i posar-te molt nerviós.
Sí, estic en alerta ja. Mod alerta.
Hem d'estar en alerta perquè ens trobem el 2 d'octubre, però encara els tenim aquí. I aleshores he dit, escolta'm, intentem fer una miqueta de ràdio de servei públic i explicar com podem aconseguir que els mosquits no ens piquin.
T'encanta casa.
Com? No, perquè és que...
Seguiu, seguiu amb mi, companya.
Seguiu, feu aquest viatge a mi. Sí que per el Camino de Baldosas Amarillas, que jo t'ensenyaré. He anat a buscar un expert, i he buscat un expert com cal, José Ramón Calvo, doctor en Medicina, catedràtic jubilat d'Educació per la Salut, assessor estratègic del Barcelona Supercomputing Center, president de l'Institut de Relacions Internacionals de la Reial Acadèmia Europea de Doctors, acadèmic corresponent de la
tot
Reial...
Tot això, pas mosquí.
Sí, sí, de la Reial Acadèmia de Medicina del País Basc, acadèmic numerari... de l'Acadèmia de Ciències, Enginyeria i Humanitats, autor de 14 llibres i més de 60 treballs d'investigació i director de 14 tesis doctorals, perdoneu, i expert en mosquits.
Però tots 60 treballs d'investigació són tots...
No, perquè he fet moltes coses. Aquest senyor, en José Ramón Calvo, ha fet moltes coses i jo me n'he anat... us pensareu, has fet una investigació brutal? Bé, he anat a un article on apareixia ell, Consumidor Global 2021, però és un senyor que doncs, té, ja veiem que té moltes coses, molts estudis al seu darrere, i Calvo diu, Calvo ha investigat la relació de les diferents espècies de mosquits amb la transmissió d'aquestes patologies que en algun cas poden ser perill.
Sí, home.
I diu, l'únic repel·lent eficaç contra les picades de mosquits es va crear fa 75 anys. La solució es va fer per als soldats nord-americans que marxaven al camp de batalla i s'endinsaven en algunes jungles amb les seves respectives conseqüències durant la Segona Guerra Mundial. Això passa molt sovint, Hi ha investigacions...
Arran d'una guerra o dels militars...
Sempre ve de l'exèrcit.
Els satèl·lits...
Es refereix a l'ENA, ara no t'ho sabré llegir bé, és N-dietil-emtoluamida o DEET en la seva formulació popular.
Sí, és un... això jo ho he vist en alguns productes de repel·lents de mosquits que posa això, DEET.
Aquesta és la clau, és la base. I ara direu, Anna Priscila Magrinyà, ens diràs quins són els antirrepel·lents més bèsties?
Un moment, torna a dir això, que és el que he de buscar, entenc, quan vagi a buscar un repel·lent de mosquit, no? Aquesta fórmula que no...
D-E-E-T.
D-E-E-T.
Com a mínim ha de tenir això, què passa?
Ara, això és fort, Ja t'aviso.
D-E-E-T. És fort i... potser tampoc funciona tant a vegades, saps què et vull dir? Però com a mínim l'antirepel·lent que compreu que tingui...
Hi ha diferents nivells també, d'aquests repel·lents. Hi ha un que és extra fort.
Mira, el vaig comprar fa uns mesos i et diré que en el meu cas...
No va
res.
Funcionar.
Saps? Vull dir, això que diuen que tu t'ho poses, aleshores també crees aquest merder en la teva pell...
Això sí que no enganxat, suporto.
Que tampoc te n'has de posar molt, però clar, no acaba de funcionar. El que ell ens diu, com a mínim que els repel·lents que comprem a la farmàcia que tinguin DEET, que no funciona. Repel·lents naturals com la citronela, les espelmes... Clar,
això no funciona?
Funciona, el radi és molt curtet.
Val.
O sigui, funciona on hi hagi el fum que deixa anar l'espelma. I el fum va cap a dalt. I els mosquits sempre van volant per sota, que per això també ens piquen tant els turmells.
Quina ràbia.
Clar, perquè van buscant el lloc on no hi hagi molt de vent. Llavors per sota no hi ha gaire vent i per això ens piquen tant els turmells. Què no funciona, segons aquest senyor?
Què?
Els aparells que produeixen ultrasons connectats als endolls.
Això no,
Amics i amigues, si ho teniu, això, doncs espero que...
Amb la de diners que s'ha gastat alguna gent amb aquests aparells d'ultrasons.
No. Si voleu, us torno a dir tot el currículum d'aquest senyor,
No.
És el que diu ell. Quan ataquen més els mosquits? Ara va. Certes claus perquè potser pugueu estar alerta.
Sí.
Sobretot a l'alba, quan surt el sol,
sí.
I al vespre.
Sí.
Perquè
al vespre jo és el pitjor moment.
Sí. I aquí hi ataquen més. La gran pregunta sempre, No ataquen a la gent. Ai, és que tu tens la sang dolça.
Ai, nieta, sisplau, no posis aquest sonar. Sí, és que marxarem volant.
Nois, noies...
És olor?
Mira, són qüestions genètiques. En funció del grup sanguini, en funció del diòxid de carboni que matem quan respirem, vull dir, coses que nosaltres no podem triar.
Regular.
També en funció de circumstàncies que ens envolten. Doncs la calor corporal, clar, doncs si estem en un moment que fa molta calor, que estem suant, en funció de la nostra olor, que això també, clar, depèn de...
Perquè el que està clar és que van més en... quan l'ambient és càlid, no?
L'ambient és càlid. No es recomana fer esport... Si no vols que et piquin els mosquits, no. Jo sempre dic l'esport, prou esport.
No és gaire bo, companys.
I si vols que no et piquin els mosquits, tampoc és gaire bo la cerveseta. El moment de la cerveseta.
Sí? Per què?
Perquè l'olor que desprenem quan bevem birra atrau els mosquits.
Només la cervesa?
De moment, El que tenen estudiat és la cervesa. Per tant, aquesta nit, si fa molta calor i hi ha mosquits, doncs potser una miqueta de vinet. La suor també atrau. Les dones embarassades, la gent amb sobrepès. Al final, tots acabem patint aquestes picades. Per tant, consells.
A veure.
Un ventiladoret, perquè els mosquits, a la que tenen una mica de vent...
Precisament, la Clara Molins, companya del Via Lliure, m'acaba d'enviar un missatge amb una foto d'un ventilador que diu: el ventilador de sostre també evita els mosquits perquè crea corrents d'aire assassines.
Clar, no poden seguir, perquè...
Assassines, no ho sé, però vaja.
Ara que dius corrents d'aires amb el ventilador, estava pensant, si tu poses... Que, vale, no està molt bé a nivell mediambiental, però si poses l'aire condicionat amb...
Sí, per temperatura també, clar, si el poses a 18 graus no poden viure els mosquits.
Clar, no t'entren, no? Al final es congelen
però
a dins.
Però el ventilador no és tant per la fredor que produeix, sinó pel vent.
No poden volar en direcció cap a tu, no?
Clar.
Punxen a la paret, van cap a tu, però es desvien.
Que és l'altra història, que ara canvio una mica del tema, però quan et ve una abella, li fas una mica de... I així, saps? Vull dir que, l'abella, no et moguis.
Li
bufes una mica i aleshores ja, clar, perquè la d'esterotes, que tenen unes ales que tampoc són
un avió, eh?
Tampoc són un avió. Colors de la roba. Amics, amigues, això també marca la diferència. Jo sempre pensava que si vas de fosc no et veu.
No.
Els agraden els colors foscos, els agraden els colors que contrastin amb l'horitzó. Clar, depèn del moment del dia, també et diré. Si de
nit
vaig de negre, doncs cap problema. Però els colors foscos són els més cridaners per als mosquits i els colors suaus són els que veuen menys.
Jo tenia entès que com que els animals, majoritàriament, que és on van els mosquits, són colors foscos, les vaques, els cavalls, etc., són marrons, són negres... Són
però hi ha vaques blanques també.
Sí, però potser aquestes estan més protegides que les negres. Però m'havien dit això, que com que els animals s'acostumaven a ser de pelatges més foscos, és on anaven els animals.
Jo, des d'aquí, des d'aquests micròfons que m'ha atorgat la navallonesta de RAC1, molta paciència.
Quants micròfons?
De moment un al davant, però vosaltres en teniu cadascuna un. Paciència i, sobretot, vigileu amb aquestes coses que compreu, perquè també últimament, doncs, que compres aquests productes de postpicada.
Sí.
Us funciona algun producte de postpicada?
Una mica sí.
Sí?
N'hi ha un?
Sí. Doncs ja em direu quin.
Sí.
Un que rima.
Fora d'antena.
Un que rima, que l'eslògan rima, que a mi em funciona.
Afterbite.
Pique lo que te pique. Però a mi que te'n funciona.
N'hi ha d'altres, després t'ho explico.
N'hi ha molts.
Vinga,
va. Va, que pràcticament arribarem a 2:15, però crec que ens dona temps de fer un últim tema. Candela, va, de què no s'ha parlat prou
per acabar avui? Un que ens va quedar pendent, que era l'origen de l'estic tartar, no en recordeu?
Sí.
És bàsicament carn crua cuinada en fred. Ara bé, d'on surt i quins són els seus orígens, ja no se sap tant. Doncs hi ha diverses teories, algunes més amb més ficció que d'altres, com tot. La primera referència que s'ha trobat d'un menjar cru és en el llibre de viatges de Marco Polo, estem parlant del segle XIII, finals del segle XIII, on explica que en una província de la Xina la gent menja carn crua i la tallen a trossets. Després hi ha una altra teoria més extesa i més...
Ara m'ha fet angúnia, això.
Sí.
Ja, pensava que diries, ara m'han vingut ganes de menjar...
Mira, quan ha dit estic tartar, estava a punt de dir-vos, sisplau, aquesta última hora, si pot ser, no parleu de menjar perquè tens molta gana. Però ara això de menjar carn crua i tallar trossets m'ha fet angúnia.
Has pensat en vivent? En la nova...
No ho diré. És el que vindria a ser l'estic tartar, eh? Va, després hi ha una altra teoria més extesa i més atractiva que diu que els cosacs, que eren soldats d'origen eslau que donaven servei als governs de les zones pròximes, quan van treballar per l'exèrcit tartar, tenien el costum de... Això no sé si et farà fàstic, també. Tenien el costum de col·locar els filets de carn sota les selles de muntar cavall per treure-li la sang i estovar-los. De manera que...
No és molt agradable.
No. De manera que la salaven, la deixaven dues horetes sota la sella de muntar, la treien, giraven la banda, la tornaven a salar i la tornaven a deixar i després se'l menjaven. I així la carn quedava com maceradeta i sense restes de sang en una zona com l'estepa d'Àsia.
Què et sembla les cases que estem fent l'Anna Prisió?
De fàstic absolut. També hi ha qui diu que això no és veritat, d'acord, i que els genets posaven la carn, sí que posava la carn sota la sella, però era més per guarir les nafres dels cavalls d'hores i hores de ser muntats.
Però després no se la menjaven,
no? No se la menjaven. I finalment hi ha una altra teoria que diu que el tàrtar és originari de la Polinèsia francesa, on el costum de menjar carn crua també era habitual, i una altra que diu que és origen del món àrab. És a dir, que tenim moltes varietats.
Per mi, estic tartar, sempre serà Mr. Bean.
Perdona?
No, vist el capítol?
Home, no, a veure.
El capítol de Mr. Bean, que demana la cosa més barata que hi ha a la carta, sí? Que és un estic tartar, que no sap què és carn crua, i aleshores fa el que fèiem nosaltres quan érem petites al menjador, que és intentar amagar el menjar a tot arreu. Sota el plat, sota embolicat amb
el tovalló, el tovalló dins la butxaca...
No, tot plegat.
En fi, l'origen està clar que no se sap, però sí que se sap que el nom segurament ve de la salsa que l'acompanya, que és la salsa tàrtara que està feta amb maionesa, alcaparres,
cogombre, ceba i julivert, i que es va començar a servir molt sovint amb aquesta carn trossejada així crua als hotels francesos de principis del segle XX, als bons hotels francesos. Així que el nom sabem d'on surt. L'origen ja varia.
A vegades és millor no saber l'origen, eh?
No,
després de lo que has explicat...
Ara parlant de la salsa ja m'ha tornat a agafar.
Mira,
doncs mira, et vull dir una cosa. Si sou molt fans del tàrtar, heu de treure el nas per la tartareria, que per mi és un dels restaurants més bons que hi ha a Barcelona. La porten el Pedro Latere, està a l'Eixample, s'ho han currat moltíssim, els conec des de fa molts anys, i jo he anat i et prometo que allà és dels pocs llocs on m'agrada la tartareria.
Allà no fan servir celles, eh?
I no ho dic jo, eh? També estan recomanats per la Via
Michelin. Avui no sé si ens dona temps d'anar-hi, però en fi, ens apuntem per un altre dia.
Hi ha més, però aquest està molt bo.
Anna Priscila Magrinyà, Candela Figueres, moltíssimes gràcies, un dilluns més.
A tu, que vagi bé.
La trobem d'aquí a 15 dies, que vagi molt bé. Abans de donar pas al Tu diràs, com sempre, Pep Tormos, bona nit de nou.
Bona nit.
De què parlarà demà el Basté?
Doncs demà segona entrega de José Manuel Villarejo a partir de les 9 del matí, cara a cara de l'excomissari, en aquest cas, en Pablo Iglesias.
Doncs estarem atents, com també ho hem estat avui, a aquesta segona entrega de l'entrevista de José Manuel Villarejo amb Pablo Iglesias. Que vagi bé, fins demà, bona nit.